Doncs mira, tal com has pogut escoltar a la cadena COPE avui, ja saps que és el Dia Mundial de la Pizza, que, escolta, apeteix per dinar, per berenar o per sopar. Però avui també és el Dia Internacional de la Llengua Grega. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 9 de febrer del 2023, hores d'ara, amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima bastant alta, 5 graus positius a la ciutat de Lleida. És la temperatura mínima més alta des del passat 9 de gener, o sigui, exactament fa un mes. I això sí, a cotes altres, avui sí que han baixat les temperatures, per exemple, a Baqueira i a Portainé, a la cota 2.400, han assolit una mínima de 10 sota 0. Ahir va ploure i va caure doncs, entre 5 i 7 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, 12 al Batàrrec, a la nit ha plogut al Segrià, a l'est de la Noguera i al Pallars Jussà. Benvinguda sigui la pluja, però que no ens arregla res del que parlàvem ahir a la nostra tertúlia en veu de dona del tema de la, bueno, de la falta de pluja, de la sequera. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a la darrera hora informativa. Ens posarem al dia esportivament parlant amb el Sergi Tor. Parlarem d'animals de companyia amb la Imma Sabater des d'Anadon Veterinaris. I parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de nieve amb el David Velasco, on parlarem de moltes propostes, doncs de moltes activitats i propostes des de les estacions, les principals estacions hivernals, perquè puguis gaudir del teu temps de lleure. Ara sí, ja busquem aquesta previsió meteorològica amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida esperem cel ennuvolat disminuint a intervals ennuvolats, amb precipitacions dèbils al vessant sud del Pirineu que aniran remetent i una cota de neu entorn als 500 i 800 metres. Temperatures en general sense canvis o un lleuger descens, amb 12 graus a Balaguer i Lleida ciutat, 10 de màxima a Tàrrega, 8 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. A més, ben variable fluix. Per demà divendres esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar, amb intervals dispersos de núvols baixos matinals en punts a la depressió central, sense descartar tampoc bancs de boira. Temperatures mínimes en descens, amb gelades generalitzades que podran ser localment fortes al Pirineu i arribant a valors de fins a 10 graus en negatiu. Màximes en ascens arribant fins als 12 graus a Balaguer, 11 de màxima a Lleida, 10 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 8 a Viella. A més, de nou, ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
La policia espanyola feia un any que investigava els 6 militants d'Arran detinguts ahir dimecres a Lleida, tot i que les detencions es van produir sense previ avís i sense haver-los notificat prèviament que tenien un procés judicial obert, segons Alerta Solidària. La portaveu d'Arran, Marina Gispert, afirma que es tracta d'un nou cas de repressió política i policial de l'Estat cap al jovent d'Arran, que té per objectiu criminalitzar-los i alliçonar-los. Des d'aquest dimecres al matí, els 6 detinguts estan a la comissaria de la policia espanyola a Lleida, acusats de pertinença a grup criminal, incendi, danys continuats, ultratge a la bandera espanyola, delicte contra la integritat física i moral, delicte mediambiental i furt. Home, no té massa pinta de cas de repressió política. No massa, eh? Ja et dic, sense saber res de res, eh? Però pertinença a grup criminal, incendi, danys continuats, delicte contra la integritat física, delicte mediambiental, furt... De veritat que són acusacions vulgars, per entendre'ns. Vull dir, comuns, no pas de problemes polítics, però vaja, ja sabeu que aquí, depèn del costat des d'on ho mires, doncs ho disfressem d'una manera o d'una altra i els acusats passen a ser víctimes i les víctimes passen a ser doncs, els més dolents del món, depenent del costat en el que ho mires. Vivim en una societat doncs, que estem fent aquestes històries. A Lleida, ciutat, i concretament al Col·legi dels Administradors de Finques han criticat els canvis en la llei de l'habitatge que s'ha aprovat al Parlament perquè els ajuntaments puguin actuar en cas d'ocupacions il·legals d'immobles. En un comunicat, el Col·legi d'Administradors de Finques considera que la modificació de la norma oblida les comunitats de propietaris que són afectades principals. Diuen, té tota la raó del món, diuen, si només actuen els ajuntaments, estarem condicionats a les ideologies d'aquests ens locals. I puc afegir, recorda que a l'Ajuntament de Lleida les persones que ocupen immobles de manera il·legal es poden empadronar de manera legal. Clar, si canvia el mes de maig el color polític, doncs igual canvia això. I no pot ser. Aviam, si una cosa està mal feta, està mal feta. És o no és? Si no es pot ocupar il·legalment, doncs no es pot ocupar il·legalment. És igual qui mani. Doncs no. Insisteixo, vivim en una societat en la que, de moment, això funciona així. Mira, marxem cap al territori. Una problemàtica que s'està estenent des de l'inici de la pandèmia. I és els accidents de trànsit amb atropellaments de fauna salvatge. Els agents rurals, en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra i els Departaments de Territori i Acció Climàtica, posaran en marxa a 8 punts de la xarxa viària de la demarcació de Lleida una prova pilot per reduir els accidents de trànsit provocats per l'atropellament, com et deia, de fauna salvatge. Algunes de les mesures proposades són, doncs, la senyalització, tancaments perimetrals, gàbies trampa, la modificació de tanques biones, dispositius dissuasoris acústics i olfactoris, adequació de passos de fauna o establiment d'una franja de protecció al costat de les vies sense cultius de panís. La delegada del govern a Lleida, Montse Vergés, diu que és una prova pilot i que si funciona s'estendrà, o es podria estendre, a la resta de Catalunya.
Exactament, el fet de que sigui una prova pilot és que comencem a Lleida, perquè la realitat la tenim, sí que és a nivell de tota Catalunya, però les comarques de Lleida tenen potser un percentatge més important d'aquesta sinistralitat, i si aquí es validen aquestes mesures que s'aniran aplicant, la intenció és traslladar-ho a tots els punts de Catalunya on tenen la mateixa problemàtica.
És que ulla, perquè segons les dades dels Mossos d'Esquadra, entre el 2019 i el 2021, a les carreteres de la demarcació hi va haver 3.468 atropellaments de fauna salvatge. Porcs senglars i cabirols van ser els animals implicats amb el major nombre d'aquests incidents, 1.912 en el primer cas, que és un 55%, i 997 en el segon, que és un 28,7%. La tardor va ser la temporada de l'any amb més accidents de porcs senglars, mentre que els mesos de març, abril i maig són els que van concentrar més sinistres amb cabirols. A la ciutat de Lleida, una part del projecte de reforma de la Rambla de Ferran ha quedat fora dels fons europeus Next Generation en haver quedat en 54a posició a nivell estatal. Només les 50 primeres poden optar als ajuts. El regidor de mobilitat de la Paeria, Joan Ramon Castro, ha apuntat que el projecte que es va enviar als Next Generation no va ser acceptat. Fons municipals han matisat que s'havia presentat una part petita de la reforma de la Rambla de Ferran, una actuació urbanística vinculada a l'ampliació de la vorera del costat del Museu Morera i la millora de l'accés a aquest equipament cultural en un projecte del Next Generation sobre comerç. En aquest cas, l'ajuda s'ha denegat, però la Paeria ha presentat al·legacions i aquestes estan pendents de resoldre's. Per tant, la denegació no és definitiva, segons apunten des de l'Ajuntament de Lleida. I marxem cap al territori perquè Lander Lozano té 9 anys i és alumne de l'escola de Vallcebre, al sud del Cadí Moixeró. Aquests dies, a l'aula, amb els seus companys, juguen a un joc especial que els mostra com han canviat el paisatge i els pobles que els envolten. L'objectiu és conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic. Es tracta d'un joc de memòria, fotografies que mostren un mateix lloc amb imatges antigues i actuals. I molts dels alumnes tenen clar que amb quin paisatge es queden. M'agraden més les fotos dels paisatges d'abans. Hi ha més camps, més bestiar, menys carreteres i no estava tan contaminat. Tenen 9 anys i esperem que això no ho oblidin quan es facin més grans. I encara el territori, perquè l'Albert, el Xavier i l'Amparo són tres amics que fa una vintena d'anys que viuen al Pallars, amb l'objectiu de tenir una feina fixa durant tot l'any i deslligada de l'esquí o els esports d'aventura, han creat la cooperativa All Negre. Es tracta d'un restaurant vegetarià ubicat al poble de Montardit de Baix, al Pallars Sobirà, que vol convertir-se en un espai no solament gastronòmic, sinó també cultural. Ens ho explica el Xavi Salvanya, que és soci d'aquesta cooperativa que et deia All Negre.
La idea és aquesta, de ajuntar-nos amb altres cooperatives dintre d'aquest món. Vull dir, hi ha moltes cooperatives aquí a la comarca que es dediquen a altres tipus de coses i és com tancar el cercle. Sí. Bueno, hi ha una cooperativa de llavors, hi ha una cooperativa de verdures que planten aquí, hi ha tot un cercle que estaria molt bé que ens uníssim tots, no?, pel món cooperatiu aquest que hi ha.
Transcorregut poc més d'un mes i mig des de l'obertura de portes de la cooperativa All Negre, els impulsors apunten que la resposta és molt positiva per part del públic. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que després d'aprovar-se els pressupostos del 2023 per part de la Generalitat, serà un any en la que es convocaran força places de Mossos d'Esquadra, de bombers i d'agents rurals. De fet, estem parlant de 1.700 places de Mossos, 470 de bombers i 100 d'agents rurals tot aquest 2023.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Mira que al final ens acostumarem, que estan amb nosaltres també avui els alumnes de segon d'ESO del Joan Oró, i que ens, ja saps, és que les instal·lacions són petites i ens van acompanyant cada dilluns i cada dijous, doncs durant unes quantes setmanes. Després ens trobarem sols, eh? Sergi Tor, què tal? Bon dia.
No, però ens acostumarem per a bé. Tant de bo puguem transmetre la passió de la ràdio a tots els nostres espectadors avui invitats, i tant de bo puguem transmetre doncs la nostra passió i que pugui ser per amb ells. Qui sap, no? D'aquí uns anys, un mitjà, no de treball, sinó per disfrutar.
A veure, se'n riuen molt, eh? No sé si és que sí o és que no.
Bé, home, ara ja em sorprèn també de timidesa per la seva edat, cosa normal i lògica.
Sergi Tor, escolta, primer examen seriós de Viadero a la banqueta del Lleida Esportiu, perquè l'altre dia va ser el seu inici, València-Mestalla, era difícil. Aquí
sí,
no compte.
Home, no compte, tot no, i que no jo crec que
no
ho va fer
va
bé,
temps.
Ho va fer bé perquè portava un entrenament, no va tocar res del que va treballar Toni Seligrat, el partit el va conduir bé, la llàstima va ser últim minut, el gol del València-Mestalla, que normalment es va condemnar a una nova derrota, però tens clar, evidentment, no és imputable el treball, sense tocar res, que ja va aplicar sentit comú el Àngel Viadero davant del València-Mestalla, i arriba el primer examen. No és, evidentment, un partit fàcil, novament ens tornem a trobar un dels líders, sembla que aquest començament de segona volta és terrible a nivell de calendari per al Lleida Esportiu, però és el que jo deia el passat dilluns aquí amb aquests micròfons, Ricard, hem de canviar la tendència i la dinàmica, hem de fugir ja del pessimisme, hem de fugir ja del tremendisme, hem de fugir ja de la crítica que ja han fet. Queden 3 mesos per acabar la temporada, hem de tancar files, hem de ser optimistes, ja sé que això no guanya partits, però com a mínim s'ha de canviar, jo crec, fins i tot per part del club, cosa que encara no ha fet, però amb els pròxims partits a casa ho ha de fer, aquest canvi de tendència per intentar salvar la categoria. Diumenge a les 12 arriba el Penya Deportiva de Manolo González, un equip ja consolidat, ha fet, treballat, amb les idees són molt clares, i tant de bo doncs ja que hi hagi aquest punt de sort, aquest punt de fortuna que a vegades el futbol té i el Lleida pugui puntuar a Eivissa. El partit és a les 12, Penya Deportiva Lleida Esportiu. El Lleida marxarà dissabte cap a l'aeroport del Prat, i ja serà un vol cap a Eivissa, i el partit doncs és a les 12 del migdia. Recordem que la federació, quan hi ha els partits a ses illes, financia el viatge, i per tant en aquest cas doncs és un viatge financiat per la Federació Espanyola de Futbol per a tots els clubs peninsulars.
A veure si no els hi sentem malament el desplaçament.
No.
Qui no es mou de casa són les noies de l'AEM.
Sí, després de la derrota doncs a Bilbao a l'última jornada, 2 derrotes consecutives a casa davant del Rayo i a Bilbao a Lezama, arriba un dels grans del futbol, el Deportivo de la Coruña, per tant un excel·lent partit. Dissabte a les 12 a Recasens, a les 12 doncs és la bona finestra horària de cara a l'hivern amb els partits a l'aire lliure, i per tant AEM Deportivo de la Coruña dissabte a les 12 amb l'intent doncs de retornar amb el camí de la victòria.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, ara t'explico que si vols celebrar un Sant Valentí molt romàntic, ho pots fer aquest proper dissabte, dia 11, o el dissabte de la setmana vinent, dia 18, al Hotel Nastasi de Lleida. Amb música en directe, amb un menú espectacular. Copa de cava de benvinguda, crema de llamàntol o bolets amb foie. Entrants amb carxofes amb foie, pernil d'ànec, vieires a la brasa, gambes, pernil ibèric, tarrina de foie. A més, plat principal a triar entre salmó, orada, melos de ternera o xai al forn i postre romàntic per a dos. I després, pren-te una copa a la sala de festes. O sigui que, ja saps, pots celebrar el Sant Valentí més romàntic a l'Hotel Nastasi. Pots trucar-los al 973 24 92 22, 973 24 92 22, aquest proper dissabte, dia 11, passat demà, o dissabte de la setmana vinent, dia 18.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, que ja és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11. Els trobes a internet www.anadonvet.com. Els pots seguir també a les xarxes socials i després ja saps que tenen aquest número de telèfon que funciona sempre. Les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. 973-266-388. 266-388. Sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Escolta, que sigui una emergència, això sí, eh? Si truques amb horari comercial, doncs et contestaran des de la botiga, que per cert, està en el carrer Segrià número 11, com et deia. Si no l'has visitat, visita-la, perquè hi veuràs que trobaràs infinitat de coses relacionades, doncs, amb l'oci, amb la cura, amb l'alimentació, en fi, el que tu necessites pel teu animal de companyia, doncs ho trobaràs aquí, a Anadon Veterinaris. I saps a qui trobaràs també a Anadon Veterinaris? Si vas amb horari comercial, a la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Dic que trobaràs a la Imma perquè li fa gràcia, i potser a tu també et fa gràcia, de posar-li cara, eh? Doncs la pots visitar sense cap mena de problema. Encantats, de que els visitis i sobretot de que els hi preguntis, que els hi facis tantes preguntes com dubtes tinguis. I si no t'ha quedat clar, torna a preguntar. Aquí els dijous parlem de coses, però al final dius, bueno, sí, perfecte, però i pel meu gos, i pel meu gat? Doncs carrer Segrià número 11, Anadon Veterinaris, repeteixo i insisteixo, encantats de rebre't. I pots anar amb el teu animal de companyia i pregunta, fes totes les preguntes per resoldre tots els dubtes que tinguis. Ens pensàvem que ens havíem lliurat del tema dels paràsits.
Tu pensaves tu?
Bueno, sí, ho pensava jo. Dic, bueno, amb tres programes que fa que parlem de paràsits i tal, doncs ja ho tenim clar. I l'Aima em diu, no, hem de seguir perquè sí, perquè la gent s'ha de conscienciar de que la desparasitació és bàsica, que és fonamental, que depenent del teu animal i del mètode que facis, doncs ho has de fer o cada mes, o cada dos mesos, o cada tres mesos, però que s'ha de fer de manera regular durant tota la vida de l'animal, perquè és que si no ens podem complicar molt la vida, però molt, molt, molt. Vinga, que parlem d'uns altres paràsits avui, que tenen la seva gràcia, els coneixem, els hem sentit anomenar, però que...
Gràcia.
A veure, gràcia, ja m'entens.
No, es diu gràcia, però...
No, gràcia no, perquè mira, avui parlem dels polls, que no sé si són els mateixos d'aquells de quan els nostres fills van a l'escola i ens diuen, escolta, hi ha polls a classe.
No.
Són diferents.
Són familiars,
són familiars.
Són cosins germans.
Vale. Sí, són similars.
Treballen de la mateixa manera.
Busquen l'escalfor, l'acolliment del pèl i tota aquesta història, però ens poden complicar la vida i de quina manera, no?
Val. Pues com has dit, els polls són paràsits externs en gossos relativament comuns, encara que no tant com ho són les puces o paparres. Solen afectar majorment animals immunodeprimits o malalts i s'alimenten de la seva sang. Els polls són un dels paràsits externs que amb més freqüència afecten els gats. En general, envaeixen a gats de carrer o gats de casa amb accés a l'exterior, sobretot si encara són joves, ancians o es troben malalts. El poll que ataca als gats és el Felicola subrostratus. No es transmet a altres animals ni a l'ésser humà, encara que sí entre altres espècies felines. Solen ser més comuns en les èpoques fredes de l'any i es contagien entre gats que passen molt temps junts perquè el poll ni vola, ni salta, ni s'amaga entre l'herba o la recerca d'un hoste. Com hem parlat abans, que hi ha uns altres paràsits que s'amaguen entre l'herba o salten, aquest no. El del gos, els polls del gos, hi ha de dos tipus. Per exemple, el poll Trichodectes canis pot fins i tot afectar a les persones, encara que no sigui un paràsit que afecti a l'ésser humà de manera habitual. Com deies tu, el del col·le no sol ser aquest tipus de poll. Però ja t'he dit, molt propers.
Són molt propers, però estan més especialitzats.
Exacte, sí, sí, cadascú té els seus. No es barregen. Parlem d'insectes aixafats, sense ales, que mesuren entre 2 i 4 mil·límetres de longitud, encara que a vegades poden arribar a aconseguir els 8. Ojo, 8 mil·límetres és molt! Poden ser de dos tipus en el cas del gos, xucladors o mastegadors. Provoquen més o menys dolor quan es trauen la sang de les seves víctimes, depèn de si és d'un tipus o de l'altre. Vale. Símptomes més comuns en gats. El pèl es veu embullat i brut. La pruja o picor és bastant intens, així que és probable que el gat es grati amb freqüència o que intenti mossegar-se les zones que més li molesten, provocant fins i tot automutilació. Piquen moltíssim.
Clar.
A conseqüència del gratat i de les mossegades, podem observar ferides que es poden infectar o engruixir la pell.
Clar.
Símptomes dels polls en gossos, vale? Gratat continuat, mossegades i esgarrapades amb ell mateix. Mantell aspre i mat, irritació severa, ferides, alopècia, malalties de la pell, estrès i ansietat, piquetant que s'estressen, feblesa, malestar, inactivitat. Quin mal causen els polls a les mascotes? Bueno, com hem dit abans, l'activitat dels polls i les picades causen molèsties i picor a les mascotes que es graten i fins i tot se mosseguen de tanta ansietat que els dona...
I això ho hem vist, eh?
Sí.
Jo ho he vist, eh? I és veritat que és que és superior a ells, eh?
Clar, això, al seu torn, pot produir inflamacions, engruixaments de la pell, caiguda del pèl... En casos molt extrems, automutilacions.
Caram.
Del mal, bueno, mal, més que el mal, aquella sensació que no te treu res, de que et pique molt i arriba un moment que et cou de tant que t'has gratat la zona. Les ferides, quan arriben a aquest punt, poden infectar-se i tenim que tractar la ferida de la infecció. Vull dir que cada vegada ho fem més gran. En casos d'infestació massiva amb polls xucladors, això és el gos, poden donar anèmia. I, segons quina espècie de poll, pot transmetre inclús paràsits interns.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
O sigui, jo vull conscienciar molt a les persones que ens estan escoltant que no li donen prou importància a la desparasitació i a vegades ho fan un cop cada 5 anys.
Sí, sí, sí.
No és ni suficient
no.
Un cop a l'any, ni dos.
Això ho hem dit, eh? És a dir, escolta, què li ha passat a aquest gos? Que no l'ha desparasitat? Sí, l'any passat. No funciona així. Depenent de la raça, de la mida del teu gos o del teu gat, anador veterinari t'informaran dels productes que pots fer anar per desparasitar,
sí,
i depenent del producte, doncs és d'una periodicitat mensual
o trimestral.
O trimestral.
Sí.
Llavors és triar doncs quina s'adequa més al teu animal perquè també estiguis tranquil, perquè és que, com
inclús...
ens ha explicat la Imma, és que si es complica la història, doncs déu-n'hi-do.
Sí, ja no per la salut de la mascota, per la nostra butxaca també, no, clar, tot, cada vegada...
Que, vull dir, hem de ser pràctics. Evidentment, el primer que mirem és el benestar de l'animal, però, escolta, hem de ser pràctics. Vull dir, si ens podem estalviar aquests diners, doncs millor que millor, eh? Per tant...
És tema molt de... important desparasitar.
Sí, 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 el tema de desparasitar, perquè m'està quedant clar, fins i tot sense tenir animal.
I recordeu també que a vegades... hem desparasitat el nostre animal amb una pastilla, amb una pipeta, uh-huh. i no hi ha prou amb això, que a damunt no tenim que donar només un producte, tenim que donar dos.
Sí,
per
sí,
exemple,
sí.
un exemple molt clar, que tots els lleidatans que estiguin escoltant això ho sabran, a Lleida fa una calor espectacular.
Ah, sí?
Exacte.
Sí, sí,
eh? I a vegades les paparres se reprodueixen amb una facilitat o segons quin mosquit i tenim que ficar, per exemple, una pipeta i una pastilla, un collar i una pipeta. A vegades no hi ha prou només amb un producte.
No, no, tot
sobretot això parlo de gossos,
és el
en
que
aquest cas.
S'ha
que
de
els
preguntar.
Gats no surten tant.
Clar, tot això és el que s'ha de preguntar quan aneu a Nadon Veterinari. Estan al carrer Segrià número 11 i t'estan esperant, eh? De veritat, t'estan esperant perquè vagis i preguntis i t'informis i valoris. Escolta, que al final no t'obligaran a res, eh? Pots visitar-los de manera lliure i gratuïta i al final la que decideixes ets tu, eh? Ima Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquesta cosa anem definitivament a la una de la tarda parlant de salut i de nutrició. Saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, i ja saps que el trobes a Disanta Nutrició, estan a Lleida, l'avinguda Alcalde Porqueres número 104, crec, ara li preguntaré perquè jo això dels números se me'n va del cap, eh? Però si no, a internet disantanutricion.es, i des d'allí doncs, ja teniu les sortides cap a les xarxes socials, eh? Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia.
A veure, el número. Alcalde Porqueras, número
74.
He dicho 104, no, que us passareu, eh? Alcalde Porqueras, número 74. Allí els trobeu, eh? De Santa Nutrició, el Cristian Didier i a tot el seu equip, eh? Oye, que las dos últimas semanas hemos estado hablando del tema del colesterol. La verdad es que he recibido bastantes mensajes con gente que te dice, oye, ahora ya lo entiendo un poco mejor, ¿eh? Aunque sigue siendo un tema difícil, ¿eh? Que no se resume solo en un número, ¿no? Oye, estoy a 205. Bueno, pues depende de otras cosas, puede estar mejor o peor, ¿eh? Y hoy nos vas a hablar de un tema que yo creo que también es fundamental, ¿eh? Y que además refuerza el tema que siempre decimos, la prevención.
Bueno, y por encima de la prevención, la promoción de la salud, porque son dos cosas diferentes, ¿vale? Vamos a hablar de los activos para la salud y vamos a hablar de un concepto que conocemos poco, que es la salutogénesis, que yo no sé si tú
has
escuchado hablar alguna vez. Es muy poco conocida, ¿no? Os voy a hacer un pequeño resumen, porque cuando nosotros pensamos en salud, pensamos inevitablemente en enfermedad.
Claro.
Es decir, para una persona, normalmente, estar saludable es no estar enferma, uh-huh. ¿vale? Entonces, la mirada que normalmente tenemos hacia la salud es una mirada que nosotros denominamos patogénica. ¿Qué significa? Que miramos cuáles son los factores de riesgo para no desarrollar una enfermedad, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo para no desarrollar una enfermedad? Entonces, por ejemplo, si no quiero tener un cáncer de pulmón, pues un factor de riesgo que tengo que evitar es no fumar. ¿Cómo se previene el no fumar? Pues haciendo campañas preventivas para no fumar.
Claro.
Campañas preventivas para el cáncer de colon. Campañas preventivas para mejorar los hábitos de salud, para no engordar, para no estar obeso. Entonces esto tiene una mirada que denominamos salud... no lo digo yo, ¿eh? Es comunitario, son definiciones de la Organización Mundial de la Salud que tiene una mirada patogénica, ¿vale? Entonces, una persona que tiene obesidad, ¿qué tiene que hacer para evitar estar obesa? Porque hay que evitar esa situación. ¿Cómo podemos prevenir la obesidad? Pues bueno, enseñando a la gente y programas de prevención. Pero esto tiene una mirada que es una mirada patogénica.
O sea,
y cumple una función muy importante en la sociedad, porque cumple una función de prevención de las enfermedades, y de tratamiento de las enfermedades, ¿no? Porque cuando una persona está enferma hay que atenderla, ¿no? Y lo requiere. Pero luego tenemos otra mirada, que es una mirada que siempre ha estado muy apagada, que es la que tenemos que empezar a mirar más, que es la mirada salutogénica, ¿vale? ¿Cuál es la mirada salutogénica? La mirada salutogénica es aquella que no mira la enfermedad, sino que mira lo que te da bienestar. ¿Qué cosas puedo hacer yo para que me genere bienestar y me genere salud? No para prevenir una patología.
La cola que has añadido, vale, porque que me genere bienestar no quiere decir que sea saludable. Dice, y que genere salud. Claro, ¿no?
Bueno, pero entendiendo la manera amplia de lo que te genera salud a ti y lo que te genera bienestar, porque yo sé por dónde a dónde te refieres.
Claro.
ya sé por dónde vas. O sea, pero
trae el fuego, ¿no? Que claro, que eso me da muy bienestar, pero no es saludable, claro.
Pero todo tiene su matiz, ya sabes, Richard.
Ya lo sé.
Lo que tenemos que entender es que cuando hay un proceso de enfermedad, cualquier proceso, una persona puede estar con mucho bienestar o con mucha salud estando enferma, ¿no? Para llevarlo al extremo, imaginar a una persona que está en su último momento de la vida y está a punto de morir, a lo mejor morirá en un mes, en dos meses. ¿Qué harías tú para mejorar su bienestar y su estado en este momento? Que su salud está casi en el último momento de su vida.
Ya.
Entonces, tú harías una serie de cosas para mejorar su bienestar y su salud. ¿Qué harías? Pues le mimarías, le cuidarías, a lo mejor le llevarías a sitios que nunca ha estado y a lo mejor le darías de comer aquello que nunca comió y que se prohibió, porque eso le generará bienestar.
Claro.
Y le generará mucha salud, aunque está a punto de morir, ¿no?
Claro.
Digamos, pero esto es algo que nosotros tenemos muy apagado, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos deporte? Para evitar estar gordos. Y muy poca gente hace deporte para generar bienestar,
claro,
para desconectar,
claro,
para vivir, para respirar, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué comes tal cosa, no? Pues lo como porque es buena y no, y entonces me evita una enfermedad. Bueno, vamos a intentar comer algo desde la conciencia, desde lo que me apetece, desde lo que me gusta. Y te genera bienestar aquello que comes. Porque también, imagínate que de repente comes bollería todos los días. Si la sensación que tienes es que te da malas digestiones, y luego tienes culpa, y luego te das cuenta que no es muy saludable, tampoco te está generando bienestar.
No, tienes toda la razón. Y además es verdad que a veces siempre pensamos en esta válvula de escape. Oye, hoy me... Pues yo qué sé, me pondría morado de algo que ya sabes que... No es que lo tengas prohibido, pero sabes que eso no es saludable, pero te gusta. Pero también es verdad que cuando insistes en esta fórmula, a la tercera vez, no te sientes bien.
Ya no te sientes bien.
Claro. Y entonces...
Ya no es muy... No es muy saludable, no porque engorde o esté malo.
No. Claro.
Porque no te genera bienestar, ¿no?
Claro.
Entonces, la salutogénesis, que eso es salutogénesis, la palabra significa la génesis de la salud, el origen de la salud.
Uh-huh.
Y tendríamos que hacer un acto de reflexión, los que nos están escuchando, estoy siendo muy filosófico, ya lo sé, mirar dentro de nosotros qué fuerzas y qué cosas tenemos dentro de nosotros que nos generan bienestar. Y hay que empezar a aplicarlas, ¿no? Entonces, en la Organización Mundial de la Salud ha descrito una serie de activos para la salud que generalmente generan bienestar. De manera poblacional generan bienestar, ¿vale? Porque está pensando en qué genera bienestar en la persona y no qué previene enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los activos para la salud típicos, no? Los más típicos es el contacto con la naturaleza. Esto lo trabajamos mucho en nutrición,
sí,
¿no? Tener una mascota en casa, por ejemplo, es un activo para la salud. Y está categorizado así porque sabemos que la gran mayoría de personas que tienen mascotas en casa tienen más bienestar que cuando no las tienen.
Sí, es verdad.
Y eso genera salud. Las personas que caminan por el campo y que tienen un huerto y que tienen plantas y las cuidas y hablan con las plantas, es un activo para la salud, por ejemplo, ¿no? Hacer actividad física desde el respirar, desde el disfrute, desde la libertad, desde el compartir con otro, en equipo, ¿no? Los niños y los adolescentes que hacen juegos de fútbol están haciendo mucha salud,
sí,
no porque hagan deporte y el deporte previene enfermedades, ¿no? Porque se ríen, porque discuten,
sí,
porque
sí,
debaten, claro, porque viven, porque están felices, ¿no? Eso genera salud, ¿no?
Pero esto sería eso, los activos para la salud.
Exacto.
Que están recogidos, ¿no? En una lista.
están recogidos, hay de varios tipos. Hay unos activos para la salud que son comunitarios, ¿no? Entonces, los activos, por ejemplo, es convivir en comunidad, es hacer cuestiones sociales, es como es quedar con mis amigos y rajar de mi marido. Eso es un activo para
sí, señor.
Porque te genera, porque haces catarsis, porque haces bienestar, ¿no? De repente hacer pues algo como las acciones comunitarias generan muchísimo bienestar. Las personas que han hecho algo social, algo de voluntariedad, de voluntario, tú ese día te sientes diferente. Pero es un activo para la salud, y lo es. Entonces, las personas que de repente ya están mucho tiempo en casa, ¿no? Esta semana he tenido una paciente que no sale de su casa nunca, y en nutrición hemos trabajado un activo para la salud. Le hemos prescrito que debe ir al parque, salir, tomar el sol, hablar con las amigas, que hace días que no quiera, porque eso le va a estar bien, tendrá menos ansiedad en su casa y a lo mejor va a picotear menos.
Claro.
Entonces,
claro.
Los activos para la salud son los eternos desconocidos. Esto se denomina no prevención, se denomina promoción de la salud.
Claro.
Son categorías diferentes a nivel de salud comunitaria y familiar, digamos, ¿no? Y la promoción de la... No, cuando hay un parque, de esos parques que hacen ahora, donde puedes hacer ejercicio y tiene unas barras y tal, estos programas, eso que lo ha hecho el ayuntamiento o el Estado, lo ha hecho bajo programas de promoción de la salud,
vale.
No para prevención de enfermedades.
Claro.
Para promover que la gente tenga un espacio de ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿quiénes van? Bueno, los que ya le han dicho que tienen que hacer deporte o tienen que prevenir una enfermedad. Pero nadie va, utiliza ese espacio, o muy poca gente lo hace, para buscar un espacio para sí mismo, ¿no? Y para respirar, ¿no?
Oye, pues es un punto de vista en el que seguramente muchos no habíamos caído, ni mucho menos, y estábamos anclados en el tema de enfermedad-salud, ¿no? Bueno, vale, no me hace... No, o sea, no tengo ninguna enfermedad, vale, estoy bien. Igual no estás bien, o al revés.
Claro, me gustaría un poco acabar recordando la definición de salud, porque la definición de salud antiguamente era como la ausencia de enfermedad, ¿no?
Claro.
Pero
bueno, es que de ahí nos viene todo. Claro, de ahí nos viene todo.
Claro, dejó de ser hace mucho tiempo, esa definición cambió. Porque se supone, ¿no? Así se explica, ¿no? En los coles. ¿Qué salud? Es el estado de equilibrio de la persona física, mental y social.
Uh-huh.
Porque una persona que tiene un buen estado físico, o sea, que salud física, que su analítica le sale bien, ¿no?
Claro.
Pero su estado emocional y su estado social está muy mal, no tiene buen estado de salud.
No, totalmente, totalmente.
Entonces, los activos para la salud y la salutogénesis habla de este aspecto, ¿no? Afortunadamente tenemos un sistema sanitario que mira en la prevención y que trata a las personas, ¿no?
Uh-huh.
Pero porque si no, no sé dónde estaríamos, quiero decir. Pero hay que pensar también en la promoción y en aquello que me genera bienestar, ¿no? Entonces, aquí aparece la nutrición, ¿no? Entonces, bueno, si yo me tomo bollería y eso está mal, bueno, a ver, vamos a hablarlo, ¿no?
Claro.
Porque quizá relacionarte con la comida de una determinada manera en ciertos momentos te genera bienestar. Pues vamos a mirar a ver hasta qué punto te genera bienestar, ¿no? Entonces la gente dice, no, yo me comería, no, este ejemplo que yo lo he dicho otras veces, yo me comería, si me lo dices así, yo me comería una pizza todos los días. ¿No?
Sí, pero es lo que bueno. Te decía, el primer día lo harás, y el segundo también, y el tercero, ya verás que ya no tienes ni tantas ganas y te has dado cuenta de que no te sienta tan bien o no te sientes bien. Sí, sí, es que automáticamente te regula solo.
Pues, yo lanzo un mensaje importante de intentemos tener una visión más que evitar enfermedades, es vamos a promocionar lo que a mí me genera bienestar.
Muy bien. Pues oye, es un punto de vista muy interesante, ¿eh? Muy interesante, sin dejar de lado, evidentemente, todos los consejos de salud y de nutrición que siempre damos los jueves con Cristian Didier, ¿eh? Pero buscar este otro punto de vista creo que es muy interesante y que además quizá cobra más sentido que nunca con el ritmo de vida que tenemos mucha gente, ¿no?, en las ciudades. Buscar ese momento de...
Y aquí sale todo esto,
claro.
Porque vamos viendo que hay cosas que, bueno, que tienen ciertas carencias, ¿no?
Claro. claro, claro. Doncs ja ho veieu, activos per a la salut, que a més això, vull dir que està, que hi ha propostes, que hi ha una llista que existeix, però que després, escolta, això, per exemple, parlant amb el Cristian Didier o amb la gent del seu equip, ens ho podem fer una mica a mida, vull dir, podem preguntar i o ells ens diran cosetes que potser sí que ens van bé però que no surten a la llista, que les llistes són genèriques, que no, tampoc ens hem de prendre el peu de la lletra, només faltaria. Cristian Didier, nutricionista, como siempre, un placer, gracias.
Ricard, bon dia.
I nosaltres que ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, ara arriba el David Velasco amb les escapades de nieve, ja saps, amb moltes propostes. Demà hi tornem a les 12:20 des de COPE Lleida.